RP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A diferència del que fa la Generalitat, que vol que desaparegui, la Comunitat de Madrid mantindrà els concerts. Els col·legis d'educació diferenciada tractant així de neutralitzar un dels efectes de la coneguda com llei Celà, avalada per la via ràpida pel Tribunal Constitucional. La decisió del govern de Díaz Ayuso respon a la defensa dels drets fonamentals de la Constitució, que estableix que els poders públics són garants d'un dret, que és el dels pares, als quals correspon, en l'últim terme, vetllar per la formació religiosa i moral dels seus fills d'acord amb les seves pròpies conviccions. Bona part del full de ruta ideològic del govern central s'ha centrat aquí, tot i que la Constitució reconeix que els pares són els primers responsables en l'educació dels fills i no pas l'Estat. Ara, ja en el context preelectoral, la que anomenen despectivament educació segregada torna a ser objecte de controvèrsia ideològica. Aquí a Catalunya, el conseller González Cambray carrega contra l'educació diferenciada parlant de segregació per sexes amb atribució clarament pejorativa. Si portar els nens i les nenes a aquest tipus de centres fos obligatori i els continguts didàctics i la formació impartida fossin inferiors a les escoles d'un sexe respecte a l'altre, es podia afirmar que hi ha segregació, però d'una banda, els pares que porten-hi els seus fills ho fan en plena i total llibertat i d'altre costat, el nivell d'ensenyament no és de menor qualitat que a les altres escoles. Per prendre posició sobre l'ensenyament, en aquest camp és important quantificar els resultats dels alumnes que han estudiat en aquests centres. L'ensenyament diferenciat creix a diversos països capdavanters en educació molt interessats per aconseguir l'excel·lència en aquest nivell, en aquest aspecte. El nivell que s'aspira a Espanya i sobretot a Catalunya es queda encara molt lluny. En aquells països aquesta separació entre nois i noies es dona tant a centres privats com també en escoles públiques. Potser és important tenir en compte que els resultats de l'ensenyament diferenciat superen el mix. El fracàs escolar dels nois és menor i el lideratge de les noies es reforça cada cop més. Bona tarda, soc Carlos Losada i ara amb la Mar Puerto repassarem més notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Mar, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Explica'ns per on passa l'actualitat d'avui.
Doncs avui comencem parlant de política perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat a un any d'inhabilitació la consellera Meritxell Serret per presumpta desobediència en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. En la sentència també se li imposa una multa de 12.000 euros. I atenció, perquè Esquerra Republicana de Catalunya és el partit que presenta més candidatures a les eleccions del 28M i el PPC supera Comuns, CUP, Ciutadans i Vox. La formació de Carlos Carrizosa situa com la que n'ha registrat menys per sota del centenar. En successos també destaquem que la Guàrdia Civil ha detingut almenys 10 persones en un macrooperatiu contra el cultiu de marihuana en municipis del Baix Penedès i el Tarragonès. Els arrestats formen part suposadament d'un grup criminal albanès i en l'operatiu, que encara està en marxa, s'han desarticulat diverses plantacions de marihuana. I a Roses, els Mossos incorporen una embarcació marítima més a la seva flota fruit d'una operació contra el tràfic de drogues. L'aparell s'usarà per incrementar la pressió sobre la zona nord de la Costa Brava, un àmbit que per la seva orografia esdevé especialment atractiu pels grups dedicats a aquestes activitats il·lícites. D'altra banda, també destaquem que a Terrassa els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 54 anys que portava una arma de foc carregada i que presumptament fingia ser membre d'un cos policial. L'home està detingut per presumptes delictes de tinença d'armes i explosius, falsificació de document públic i ús indegut d'uniformes i insígnies, i després de passar a disposició judicial ha quedat en llibertat provisional. A tot això també expliquem que el Departament de Justícia es compromet a buscar solucions a les reivindicacions del torn d'ofici. El Consell de l'Advocacia de Catalunya ja reclama millores retributives. I acabem també amb una xifra alarmant, perquè hem de dir que els pantans de les conques internes catalanes estan per sota del 26% de la seva capacitat. L'any passat, en les mateixes dates, estaven per sobre del doble, amb el 58,49%.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dimecres amb cel mig ennuvolat al nord de Catalunya i més sol a les comarques del sud. A la tarda s'escaparà algun ruixat a les comarques del Pirineu amb temperatures que avui es queden una mica més frenades. Atenció, però, que entre demà i dissabte arriba una bombolla d'aire força càlid que dispararà totes les temperatures. I sapiguem com està la xarxa viària a hores d'ara amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten les circulacions. Comencem situant a la C14, si dona pas alternatiu a Vilaseca per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits, per tant, cal extremar la prudència. També cal anar amb compte si circuleu per l'autopista AP7. Hi ha un carril tallat al Vendrell en sentit Tarragona per un vehicle avariat. Això provoca intensitat. A la C37 s'ha tallat l'accés cap a la C15 a Òdena en sentit sud per un camió volcat. En aquest cas hi ha intensitat. A la ronda de dalt de Barcelona, a la B20, hi ha retencions entre Horta i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat per un accident que talla un carril. A més, hi ha retencions de Sarrià a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. A la ronda litoral hi ha intensitat de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs. Això és el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda. Pel que fa al transport públic, la circulació de trens de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Mirasol i Rubí ha quedat restablerta fa uns minuts després que aquest matí quedés tallada a causa d'un atropellament. Segons ha informat la companyia, els combois sí que han funcionat durant el tall entre Plaça Catalunya i Mirasol i entre Rubí i Terrassa, Nacions Unides, i també en ambdós sentits de la marxa.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts, 2:15. Ens situem ara al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha condemnat a la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, a una pena d'un any d'inhabilitació per un delicte de desobediència pels fets de 2017, és a dir, pel referèndum il·legal del dia 1 d'octubre, quan ocupava el càrrec de consellera d'Agricultura. La sentència podria deixar coix d'aquí uns mesos l'executiu de Pere Aragonès, perquè Meritxell Serret ha anunciat que presentarà recurs, i mentrestant tot el procés s'allargarà. Detalls d'aquesta sentència amb la Mireia Alfocé.
El tribunal considera que Serret, quan era membre del govern, va desobeir les ordres del Tribunal Constitucional, que havia advertit als independentistes que havien d'impedir tot allò que suposés tirar endavant un referèndum il·legal. La condemna era previsible, ja que els fets van ser jutjats el 2019 al Tribunal Suprem i la sala va condemnar els companys de Serret al govern del pròfug Carles Puigdemont. La sentència també inclou una multa de 12.000 euros. El judici va ser ràpid i sense testimonis. Serret no va respondre a cap de les parts, tampoc a la seva defensa, però sí que va fer una declaració davant del tribunal en què va defensar la seva actuació com a consellera d'Agricultura al govern de l'1 d'octubre. Serret va afirmar que va ser lleial al Parlament i va assegurar que el referèndum no va ser un delicte. La Fiscalia, per la seva banda, va retreure l'actual consellera d'Exteriors que aprofités el tribunal per fer electoralisme i va assegurar que no se la jutja per votar, sinó per haver tirat endavant un referèndum en contra de les ordres del Constitucional. La condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que Serret ja donava per fet abans del judici, posa el seu càrrec a l'executiu de Pere Aragonès contra les cordes, tot i que no caldrà que deixi la conselleria fins que la sentència no sigui ferma, i per això encara falten uns mesos.
Gràcies, Mireia. Una altra sentència, la del Constitucional, que dona via lliure a la nova llei d'educació, més coneguda com la llei CELA, ha estat l'excusa ideal pel govern de la Generalitat per continuar amb la persecució sense fre que fa temps ha començat el conseller González Cambray contra les escoles d'educació diferenciada. Per si algú dubtava que la Generalitat no pararà fins a reduir a la mínima expressió aquests centres, ahir la portaveu del govern, Patricia Plaja, va parlar de fer desaparèixer aquestes escoles de cara al pròxim curs perquè són unes escoles, diu Plaja, que segreguen per sexes i, segons el conseller González Cambray, representen el catolicisme més ranci. És evident que la portaveu Plaja parla des de la ignorància i també des del desconeixement de com funcionen aquests centres educatius. Sergi Torra ha pogut parlar aquest matí amb una família que aposta per l'educació diferenciada i que no entén aquesta persecució cap a aquest tipus d'escoles per part del govern català.
Sí, una persecució crònica i que s'intensifica en campanya electoral segons els afectats. Jordi Guirado és professor de l'escola Xaloc. La seva filla està matriculada al Col·legi Canigó i el seu fill al Viaró a Sant Cugat. Considera que el govern de Pere Aragonès està instrumentalitzant escola, ideologia i política per interessos propis, falsejant la realitat educativa d'aquests centres.
Fa molt temps que aquest govern va al darrere de tancar escoles. Un govern que es fa dir progressista, que pretén tancar escoles, perquè no ens enganyem. Darrere de l'excusa que l'Estat no pot finançar determinats models educatius, s'hi amaga la voluntat que aquests models educatius concrets desapareguin.
El Jordi defensa aquest tipus d'educació i en la seva argumentació afegeix el terme clau, la llibertat individual i de les famílies d'escollir centre.
És una mesura segregacionista. Menys té i margina fins a l'anorreament, podríem dir, a tot un col·lectiu. Un col·lectiu de famílies i d'educadors i d'escoles, d'institucions, que oferim i que apostem per un model educatiu més...
Si els col·legis perden el concert de la Generalitat, el seu futur estarà molt complicat i sol hi hauria dues opcions. Privatitzar-se, que representaria quotes mensuals de 800 euros inassumibles per moltes famílies, o bé tancar l'escola, objectiu que té el govern de Pere Aragonès, segons Jordi Guirado.
Mals de cap per les escoles i les famílies que aposten per l'educació diferenciada, doncs, amb aquesta persecució que els hi fa el govern de la Generalitat, el govern de Pere Aragonès, uns mals de cap que esperem que no acabin amb migranyes, que és una de les malalties més incapacitants que hi ha avui en dia. Viure amb un mal de cap fort i molt seguit és com una tortura que et deixa cau, tot i els medicaments que et donen per poder plantar cara a aquest fort dolor que tens. Ens ha explicat aquest matí la Gisela, a la que escoltarem d'aquí uns minuts, que és una malalta de migranyes. Abans, però, l'Iker Mons ens fa una radiografia dels avenços mèdics que ens ha explicat aquest matí una doctora de l'Hospital de la Vall d'Hebron i que han de servir per facilitar una millor vida als milions de persones que hauran de conviure, sembla que per tota la vida, amb això que es diu les migranyes. Explica'ns, Iker.
Prop d'un milió de persones pateixen migranyes a Catalunya, segons la 14a jornada de migranyes enguany celebrada a Barcelona. Es tracta d'una malaltia incapacitant que és la primera causa de discapacitat en menors de 50 anys. La cap de neurologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Patricia Pozo Rossix, ha afirmat a COPE Catalunya i Andorra un dels trets determinants que les causen.
Molt genètic, sí. Depèn de les famílies, però la meitat de la probabilitat que tens és heredada. També en major o menor grau.
Els principals centres sanitaris, com la Vall d'Hebron, intercalen el tractament amb la investigació de les migranyes per intentar entendre el funcionament del cervell durant els episodis. L'alimentació, per exemple, està en el punt de mira. La doctora Pozo explica que és un factor a tenir en compte.
Comença 48 hores abans. Molts malalts tenen molta gana o comencen a tenir gana, especialment gana per coses dolces. Jo crec que és una manera de senyal d'alarma que et diu estàs cansat, menja coses, però recupera l'energia perquè estàs començant ja l'atac.
La cap de neurologia de la Vall d'Hebron afirma que una detecció precoç i personalitzada pot afavorir un millor tractament, així com mitigar els efectes de la migranya.
Nos escucha ahora Gisela. Muy buenas tardes, Gisela.
Hola, buenas tardes.
Mira, tú eres... Mira, tú eres una, no, creo que tú eres una sufridora de migrañas. Explica un poco a nuestros oyentes cómo es vivir con dolor de cabeza, este dolor de cabeza tan fuerte, permanente y seguido, y que parece que no se vaya nunca, que se llama migraña. Cuéntanos.
Pues bueno, yo la verdad que empecé a sufrir migrañas, pues a lo mejor ahora unos 5 años o así, más o menos coincidiendo cuando empecé a trabajar. No sé si eso tiene algo que ver o no. Pero... pues la verdad que yo suelo tener ataques aproximadamente una vez por semana, que pueden llegar a durar un par de días, depende del momento. Y la verdad que sí que es verdad que con la medicación que estoy tomando ahora, en el momento que me la tomo se corta, entonces mi vida sí que no se ve afectada demasiado, pero eso siempre gracias a la medicación. Claro. La medicación sí que es la verdad que alguna vez he tenido que faltar al trabajo o cuando estaba estudiando también faltar a clase por los dolores.
Explícanos un poco cuál es tu día a día cuando tienes eso, un episodio, un ataque de migraña. Bueno, dices que tienes un medicamento que te ayuda a que desaparezca la migraña, pero bueno, ¿cómo es ese día a día? ¿Es difícil?
Básicamente te empieza a doler un poco la cabeza, como podría ser un dolor de cabeza cualquiera, pero sí que es verdad que empieza a ser más fuerte, empieza a doler más. Yo personalmente lo suelo notar mucho en la frente, o sea, en la parte de delante de la cabeza. Y es eso, al final acaba siendo un dolor muy punzante, muy seguido. Yo, por ejemplo, también sufro de mareos, de que en el momento en el que me duele tanto la cabeza de ese mismo dolor, pues me causa mareos, me levanto muy deprisa o cosas de esas. Y al final es eso, o sea, tan pronto notas que está empezando ese episodio, que ya empiezas a notar un poco el dolor de cabeza así más leve, es recomendado de que antes de que venga lo fuerte, ya te tomes una primera medicación un poco más leve para que intentar solventar de que no llegue el fuerte. Hay veces que por lo que sea la medicación no hace su efecto, o si te la tomas un poco tarde o lo que sea, y así que empieza el episodio fuerte, y entonces al menos a mí mi neurólogo me recetó otra pastilla y así más potente para evitar eso. Claro. O sea, una vez ya han empezado esos dolores fuertes, poder calmar.
¿Es una enfermedad incapacitante?
Normalmente no, pero sí que es verdad que hay veces que depende del episodio que tengas.
Te deja cao, ¿no?
¿Perdón?
Que te deja cao prácticamente, ¿no?
Exacto, sí. También si la medicación, si es eso, si te has tomado la leve y luego te has tomado la fuerte, pues al final te puede dejar también un poco aturdido, también tanta medicación. Entonces, a lo mejor sí que la migraña en sí no, pero luego todo el chute de pastillas, pues a lo mejor sé que puede llegar a dejarte un poco más aturdido.
¿Cuándo te diagnosticaron esta enfermedad? El tratamiento ya nos lo he explicado también un poquito. Antes del tratamiento, supongo que en tu vida personal te afectó mucho, personal y social, ¿no? Porque me imagino que te perdías cenas o salías con amigos o con tu pareja, ¿no?
Sí. Claro, al final sí que cosas más como el trabajo, pues piensas, pues no tengo que faltar y a lo mejor aunque tengas un episodio intentas sobrellevarlo un poco más, pero cenas con amigos o cosas que es más fácil escaparse de ellas, pues sí que he tenido que cancelar bastantes y a día de hoy lo sigo haciendo incluso con la medicación. Pero a mí las migrañas me las detectaron ahora un par de años más o menos, porque tuve un episodio muy fuerte en el cual llegué a perder el conocimiento durante pocos segundos, pero pasó. Y al ir al médico de urgencias y todo, explicarles un poco mi caso, me dijeron que probablemente eran migrañas, entonces ya me derivaron con un neurólogo que ya me hizo un estudio completo, una resonancia, que estuviese todo correcto. Y al final se llegó a la conclusión de que sí que eran migrañas. Luego consulté con dos neurólogos diferentes, tanto por sanidad pública como privada, y al final los dos llegaron al mismo
conclusión.
Al mismo punto.
Vale. Gisela, ¿qué le recomendarías a una persona que acaba de ser diagnosticada de migrañas? ¿Qué tiene que hacer?
Lo primero es que se tiene que tener en cuenta que no es una cosa que tenga cura. A día de hoy las migrañas no sabemos muy bien cómo se curan y es una cosa que tienes que saber que vas a vivir con ello. Habrá momentos en los que tengas episodios más seguidos, otros menos, y también es muy importante intentar seguir una buena rutina de irse siempre a dormir, intentar dormir las 8 horas seguidas, intentar hacer mucho ejercicio, seguir una rutina como muy marcada. Porque, por ejemplo, en mi caso, hemos llegado a la conclusión un poco con el médico de que seguramente sea por falta de sueño la mayoría de las migrañas producidas. Entonces, intentar también, pues si se sabe que puede ser por algún caso en concreto, pues eso, falta de sueño o lo que sea, pues intentar mejorar un poco como la... Exacto.
Claro.
Como el nivel, o sea, no el nivel de vida, pero sí la manera de dar.
Te llevar el día a día. Gisela, pues muchísimas gracias por tu testimonio, Gisela. Esperemos que haya servido para que algún oyente que ahora mismo nos esté escuchando y tenga este inicio de migraña, pues recoja tus consejos y los pueda aplicar y que vaya a ver a un neurólogo rápidamente. Gisela, muchísimas gracias, muchísima suerte.
Vale,
y hasta otra ocasión, ¿eh?
Vale, muchas gracias a ti.
Deixem la problemàtica de les migranyes, anem fins a Súria, on encara cueja l'accident amb una mina. Empreses i sindicats discrepen sobre les causes de l'accident del passat 9 de març en una mina de Súria que va costar la vida de 3 joves geòlegs. L'informe encarregat per l'empresa ICL conclou que l'accident va ser imprevisible, tot i reconèixer alguns errors de comunicació interna, però diuen sense implicació directa en aquest accident. En canvi, Comissions Obreres rebutja que sigui imprevisible el despreniment i veu rellevant que hi hagués un avís d'incidència a només 8 metres de distància del sinistre. Amb les dues parts ha parlat el Joan Gual.
Efectivament, el secretari general de Comissions Obreres, José Antonio Hernández, ha estat molt crític amb aquest informe intern de la ICL que es va publicar ahir. En aquest s'hi deia que l'accident en la mina de Súria, que va causar 3 morts, havia estat imprevisible i que no hi havia manera de saber que allò passaria. Malgrat aquest informe i d'haver dit que va ser inesperable, el torn de nit havia avisat d'una incidència d'una zona propera, a uns 8 metres, i els geòlegs que van morir no van tenir aquesta informació.
No compartim les conclusions a les que ha arribat la direcció d'ICL respecte a l'accident de Súria que va provocar la mort de 3 companys. No les compartim perquè considerem que no es pot considerar imprevisible que es desprengui un tros de sostre a la mina de Súria.
L'accident a Súria va causar la mort de tres joves de 28, 29 i 31 anys, que van quedar sepultats a 800 metres de profunditat després que els caigués una roca de quasi dues tones a sobre. La resposta de Comissions Obreres ha sorgit després que el conseller delegat d'ICL, Patricio Chacana, fes declaracions ahir sobre el tema.
I nuestro análisis, fruto de este comité paritario que hizo la investigación, es que la causa es imprevisible.
Comissions Obreres d'Indústria ha avançat que es reuniran els propers dies per analitzar la situació i saber si també faran un informe o no, ja que creuen que haurien d'haver estat més curosos i haver anat més enllà en l'anàlisi de la situació.
I pren nota d'aquestes dues dates, del 2 al 5 de maig, el recinte modernista de Sant Pau a Barcelona serà l'escenari de les desfilades de la 080 Barcelona Fashion, una 31a edició que posa l'accent en la diversitat de cossos, de talles, diversitat funcional i també de gènere, una mirada pionera en un món de la moda cada cop més inclusiu. És així, Clara Fernández.
Així és, Carlos. En aquesta edició, el compromís amb la diversitat estarà molt present en el càsting, basat en la inclusió, la diversitat i la multiculturalitat, com amb les marques molt compromeses envers aquests valors que enguany volen mostrar-se al 080 Barcelona. En aquest sentit, i per primera vegada en la trajectòria de la desfilada, veurem marques inclusives com la de la Marina Vergés, cofundadora de Free From Style, que dissenya peces de roba adaptades a persones amb mobilitat reduïda. El seu origen, una dura experiència familiar.
Sí, el meu cosí va tenir un ictus i es va quedar en crear rodes. A partir d'aquí vam estar començant a buscar roba. Era difícil de trobar. I a més, dintre també de sostenibilitat, cotós, materials nobles, les costures, era més difícil per treure-li el que és un xandall, no? El xandall perquè és com l'uniforme. Així es vam començar.
Així van començar i amb aquesta filosofia han arribat a les passarel·les del 080 Barcelona, una mirada en el món de la moda molt necessària i que la Marina té clar que ha arribat per quedar-se.
És la primera vegada i estàvem lluitant molt perquè realment existís una passarel·la així. Per nosaltres era important perquè els nostres valors són aquest, moda sense barreres i dignitat a tots els cossos. Creiem que és molt important, o sigui, fer un canvi a la passarel·la. Tenim models amb cadira de rodes, tenim models amb cames protèsiques, persones que han tingut un ictus i caminen amb aquest malament perquè han tingut una hemiplegia.
En un diàleg permanent amb els dissenyadors i les marques de moda, les col·leccions que es mostren a les edicions del 080 incorporen cada vegada en major grau aquesta perspectiva. Teixits reciclats, sostenibles i col·leccions atemporals són només alguns exemples del que es podrà veure en les propostes creatives de l'edició d'enguany, que se celebrarà del 2 al 5 de maig.
Parèntesi per la publicitat i després el proposo conèixer a detalls d'un programa que es diu Sempre Acompanyats. És una iniciativa per fer costat a la gent gran i donar-li eines per gestionar, diuen, la seva pròpia soledat. D'aquí dos minuts t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces
Claro.
Por eso.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno.
No, porque él es de los que dice, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, anem a conèixer els detalls d'aquest programa que es diu Sempre Acompanyats. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació La Caixa i la Creu Roja. L'objectiu, fer costat a la gent gran i donar-li eines per poder gestionar molt millor la seva pròpia soledat. Marc Puerto, és així?
Sí, Carlos. El programa Sempre Acompanyats de la Fundació La Caixa neix amb l'objectiu de combatre els efectes de la soledat que pateix molta gent gran i dona resposta a aquest repte de la soledat impulsant relacions de suport i benestar entre persones del col·lectiu de la gent gran, empoderant-les i fent-les sentir part de la societat. Això ho fan reconfigurant el sentit de la vida després de la jubilació i fent front també al síndrome de la desmoralització, que cada dia afecta a més persones. Nosaltres hem parlat amb la voluntària del programa, la Marina Cintas, que imparteix una classe de gimnàstica per la gent gran com a acció comunitària per fer front a aquesta soledat.
Em vaig jubilar fa 4 anys i llavors vaig pensar, doncs, el que pensem molts jubilats, que més o menys ens aguantem bé físicament i mentalment, a partir de 65 vaig pensar, mira, has d'omplir la teva vida d'alguna cosa més que no sigui la jubilació pura i dura. I llavors, mira, vaig pensar en la Creu Roja, vaig començar a fer voluntariat mentre hi havia la pandèmia a través del banc d'aliments. I a partir d'aquí, doncs, em vaig oferir per fer el que és la meva activitat, que són les classes de gimnàstica.
Una gimnàsia que és més comuna, en aquest cas, entre les dones.
Bàsicament són senyores, perquè el senyor sembla que en aquestes coses queden més enrere. Però, bueno, és una gimnàstica molt amena, no? I llavors, les persones que tinc no són grups de gent, doncs, gent gran, deteriorada, per dir-ho d'alguna manera, i, no, i també, doncs, hi ha adultos mayores, vull dir que hi ha de les dues opcions.
Tot plegat, però, un programa en el qual és molt important també comptar amb una vessant més psicològica, com per exemple és la col·laboració de la psicòloga i directora en drets humans, Marije.
Acompanyar persones fonamentalment que viven situacions de soledat, però en general situacions de sofriment. I sí que és veritat que, òbviament, les experiències de sofriment o de soledat pues, són experiències que generen moltíssim malestar emocional i que tenen molt a veure con el ámbito psicológico de las emociones y de la salud mental, ¿no? Por tanto, pues sí que es verdad que todo el enfoque y la aportación que desde la psicología podemos hacer, pues es necesario.
Un programa, en definitiva, perquè els més grans estiguin en tot moment sempre acompanyats, Carlos.
I un any més, gràcies, Mar, i un any més, la Fundació Pere Tarrés fa costat als nens de famílies necessitades i que no tenen possibilitats de participar en activitats d'estiu. I és que la ressaca de la pandèmia, la crisi inflacionària i les conseqüències de la guerra d'Ucraïna encara deixen moltes famílies catalanes en situació de vulnerabilitat. 3 de cada 4 de les que truquen a la porta de Fundació Pere Tarrés se senten o se situen per sota del llindar de la pobresa. És el cas de la Tània, una mare que porta el seu fill a un dels casals i que ha explicat arreu en COPE Catalunya i Andorra la seva experiència a la recollida, la Yolanda Canales.
I el Quim és un veterà de les colònies. Va començar quan tenia 3 anys, ho va fer amb les colònies d'estiu i va repetir a l'hivern. I des de llavors no ha parat. En aquest moment, la Tània, la seva mare, estava a l'atur. Ara ja ha aconseguit una feina, encara que d'hores. Per tant, la seva situació ha millorat. Per això les colònies l'ajuden no només a ella perquè treballa, sinó també al seu fill, perquè coneix altres nens.
Por los niños tienen que estar con niñas, jugar, divertirse, conocer otros niños. En mi caso, mi hijo es español, ¿no? Hay muchas nacionalidades. A mí me gusta que mi hijo aprenda, viva con todos los niños de diferentes países. Ajá. A mí estoy encantada porque eso enriquece a una persona.
A més, la Tània reconeix que el nen va molt content i està encantat perquè fan moltes activitats.
Bueno, pues que bueno, hacen muchas actividades, juegos de agua, hacen salidas, la verdad que muy bien. Sí, porque hacen muchísimas cosas. Además, la gente que hay allí es súper profesional, cariñosa. La verdad que muy bien. Está pues haciendo cosas y también si tienen que hacer algún deber de atrasado del cole, lo que sea, pues allí me ayudan en todo.
I a més, els tràmits que s'han de seguir per demanar una beca de la Fundació Pere Tarrés per a poder participar en colònies i activitats que organitza l'entitat són senzills, segons ha explicat la pròpia Tània.
Tuve que inscribir-lo y fui allí, pedí también la beca y todo y me concedieron una parte.
¿Sí?
Y sí, me lo aceptaron y lo pude... Porque yo cuando lo apunté estaba en el paro.
Sí.
Luego ya ahora actualmente trabajo, pero sigo yendo allí.
Les següents colònies que disfrutarà el Quim es faran al juliol, però des de la Fundació, com que la Tània també treballa a l'agost, l'ajuden a buscar altres casals o activitats per inscriure el nen mentre ella és a la feina.
Acabem d'escoltar la Tània, que és la mare d'un nen, una de les famílies que han pogut accedir a una de les beques de la Fundació Pere Tarrés per colònies i casals d'estiu, dels que en volem parlar amb el director adjunt d'aquesta fundació, el senyor Rafael Ruiz de Gauna. Senyor Ruiz de Gauna, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, tots els obstacles que hi ha avui en dia, els casals i les colònies de la Fundació Pere Tarrés no fallen en cap any, perquè encara tenim, podríem dir, ressaca del que va ser la pandèmia, una mica ja oblidada, però encara hi ha molta gent que li està passant factura, la crisi inflacionària, molt present encara, i les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. Moltes famílies catalanes, senyor Ruiz de Gauna, que encara ho estan passant malament i fa falta, doncs, un cop de mà, no?, per aquesta gent.
Sí.
I els seus fills, sobretot.
I tant, i tant. Precisament ahir es van publicar les dades oficials de l'IDESCAT, que continua parlant que a Catalunya hi ha un 28% de pobresa infantil. Vol dir que hi ha molts nanos que no poden accedir a recursos bàsics o, en el nostre cas, doncs, aquestes activitats de lleure que són tan enriquidores, que donen tantes autonomia, capacitats per aquests infants i per les seves famílies. I, per tant, ens preocupa molt oferir oportunitats a aquests nens i a aquestes nenes.
L'any passat, si les xifres no m'enganyen, 5.700 nens i nenes van gaudir d'aquestes colònies i casals d'estiu. Enguany, en quines xifres treballeu i quines activitats hi ha previstes? M'imagino que en la línia del lliure educatiu, veritat?
Sí. Aquest any, encara, donada la situació en la que estan i aquesta cronificació d'aquest patiment de molts infants, volem arribar a 6.300 infants. És a dir, volem ampliar encara més les places i ho fem en tota la diversitat d'activitats que oferim, tot i que les més rellevants són els casals d'estiu, que és un període en què els nens van des de les 9 fins a les 5 de la tarda aproximadament i que es pot garantir un àpat equilibrat i saludable al migdia, i que molts d'aquests infants acaben fent 4 o 5 setmanes i, per tant, cobreix un període important de les vacances escolars. Després, a més, doncs, oferim colònies, campaments, etc., però sí que són menys dies normalment aquestes activitats.
Clar, explica'ns una mica el perfil de les famílies que sol·liciten aquestes beques, quin és aquest perfil i per quina franja d'edat estan preparades aquestes colònies i casals?
A veure, començo pel final. Sí. Les franges d'edat van des dels 5 anys més o menys fins als 16 anys. Si bé és cert que el 50% acaben sent infants entre 9 i 13 anys, que són normalment els que doncs, tenen més desig i més autonomia i participen més en aquest tipus d'activitats. Sí. I pel que fa a la situació de les famílies, doncs clar, ja us ho podeu imaginar, vull dir, són situacions molt precàries des del punt de vista laboral, des del punt de vista de l'habitatge, que amb la situació, diguem-ne, del parc immobiliari, doncs es fa molt difícil poder atendre lloguers o compres d'edificis i, per tant, doncs es viu en una situació doncs, de moltes dificultats. També succeeix doncs, que disposen de pocs recursos per l'alimentació, per les necessitats bàsiques de roba, etcètera, i de vegades han de recórrer doncs, a situacions, diguem-ne, doncs, de molts ajuts socials. No? Una dada que és molt colpidora és que el 75% d'aquests infants estan en el llindar de la pobresa, és a dir, estan per sota del 60% de la renda mitjana. I el 34% viuen amb 3.300 euros per persona any. Vull dir que és realment molt difícil viure en aquesta situació.
Més que viure, Rafael, sobreviure.
Sobreviure
com es pot. Aviam, les famílies, algunes d'aquestes que estiguin en aquesta situació, que ens estiguin escoltant, com poden accedir ja fins a vosaltres? Com poden arribar fins a la Fundació Pere Tarrés?
Nosaltres a la Fundació Pere Tarrés tenim un canal, diguem-ne, obert en què es poden adreçar directament a la Fundació i, doncs, explicar una mica la seva situació i, evidentment, els atendrem, estudiarem els casos, veurem si realment amb els barems que tenim establerts doncs s'adequa o no a tenir un tipus d'ajut i els donarem una resposta. Però, sobretot, nosaltres també intentem que aquestes activitats siguin continuïtat al llarg de tot l'any. Per això, el que moltes d'aquestes beques van s'otorguen en els esplais o en els centres socioeducatius que habitualment doncs, agrupa la Fundació Pere Tarrés. I són a través d'aquestes entitats arrelades en els barris, en els pobles, on es poden també tramitar aquestes beques.
Aprofitant que avui heu presentat aquests casals i colònies d'estiu, també heu posat sobre la taula un decàleg de peticions als diferents partits polítics que es presenten a les municipals el pròxim 28 de maig. Aquest decàleg, els tres grans eixos, quins serien, Rafael?
A veure, a nosaltres ens preocupa que els infants no formen part, diguem-ne, de l'agenda pública, de l'agenda electoral. És a dir, són com uns ciutadans menys tinguts, perquè al final no voten, i per tant ningú incorpora la perspectiva d'aquests nens i d'aquestes nenes quan diposita el vot. I per tant, d'alguna manera intentem doncs, contemplar les seves necessitats. Què ens preocupa sobretot? Que les famílies puguin tenir unes condicions saludables per poder ocupar-se i educar els seus fills. Quan a casa teva tens tantes dificultats en el dia a dia d'habitatge, de treball, etc., doncs aquí genera un patiment molt important en els nens i les nenes. I això és important revertir-ho acompanyant i treballant i donant oportunitats a les famílies. Aquesta és la primera gran mesura. Després, les altres mesures estan molt vinculades a que un cop tenim la universalització de l'escola i, per tant, podem garantir uns aprenentatges fins als 16 anys, és veritat que no tot és igual, però podem garantir això, les principals desigualtats es donen en aquests espais de lleure educatiu, és aquí, en totes aquestes oportunitats que no existeixen, des de poder fer teatre, des de poder fer idiomes o des de poder fer esplais i colònies. I, per tant, demanem als ajuntaments que facin polítiques públiques perquè aquests infants puguin participar en totes aquestes activitats que els donen tantes capacitats, oportunitats, enriquiment de les seves competències bàsiques.
Molt bé, doncs aviam si els ajuntaments es fan ressò d'aquesta crida i sobretot els candidats als diferents ajuntaments de les eleccions municipals del pròxim dia 28 de maig. Crida que ha fet el senyor Rafael Ruiz de Gauna, que és el director adjunt de la Fundació Pere Tarrés, avui han presentat les seves colònies i casals d'estius destinats a gent que ho està passant malament, gent vulnerable i gent que ho necessita. Sempre la Fundació Pere Tarrés al costat d'ells. Senyor Rafael Ruiz de Gauna, gràcies, molt bona tarda.
A vostè, molt bona tarda.
Aquesta sintonia és la d'Esports Cop, això vol dir que està aquí amb nosaltres el Joan Batlló. És cert, Joan, bona tarda.
Aquí estic, sí, és cert.
Una cara de felicitat que tens després del 4-2 del Girona davant del Real Madrid d'ahir,
Home, sobretot tenen cara de felicitat avui a Girona, perquè va ser una nit rodona a Montilivi, nit màgica, 4-2 al Real Madrid, a més amb 4 gols del Tati Castellanos, la victòria i els 3 punts que serveixen perquè virtualment el Girona certifiqui la seva permanència a primera divisió. Ho comentarem, hem quedat per d'aquí una estona per obrir el programa amb el president del Girona, Delfí Geli. Aquesta nit juga el Barça al camp del Rayo, a Vallecas, a partir de les 10 de la nit. Atenció que si el Barça guanya, es posaria ja a 14 punts del Real Madrid a la classificació. En clau espanyol, sentirem el míster, a Luis García, que ha parlat fa una estona en la prèvia del Villarreal espanyol de demà, no cal dir-ho, un altre final per l'Espanyol. I també hem de parlar de bàsquet, que tenim avui dos partits molt importants. El Barça juga a l'Eurolliga, és el primer partit dels quarts de final de la competició, comença el playoff, rep el Zalgiris al Palau i també pendents de la penya, que juga semifinal d'Eurocup a la pista del Gran Canària a partit únic.
Molt bé, la recomanació que faig cada dia, no us perdeu Esports Cove d'aquí res, 5 minutets o 6, amb el Joan Ballori i tot l'equip d'esports. Gràcies, bon programa i moltíssima sort, Joan.
A tu, Carlos, igualment.
Tanquem així el migdia Cope Catalunya i Andorra, com sempre que es dona, us deixo en bona companyia, la de la Pilar García Muñiz i l'Àngel Correas. Us segueixen explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.